notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 12 de novembre de 2022. L'actualitat política arriba marcada per les reaccions a la proposta d'eliminar el delicte de sedició i la modificació del delicte de desordres públics. N'escoltarem les últimes declaracions. El govern català ha iniciat aquest dissabte el procés de licitació de les obres per desdoblar la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Lluís Arcal, bon dia.
Bon dia, Fren. L'obra ha de facilitar el trànsit dels 30.000 vehicles que circulen cada dia entre aquests dos municipis. Es calcula que afectarà un tram de 2 quilòmetres i començaran la pròxima primavera.
El Consorci Sanitari de Terrassa participa en la jornada sobre els efectes neurològics i alteracions neuropsicològiques de la Covid.
La trobada l'ha organitzada la Universitat Oberta de Catalunya a Madrid.
En clau cultural, Nelian Nadine i Terrafem són les grans guanyadores del Memory Mash 2022, el Festival Internacional de Cinema de Reus.
La cuina dels homes de Sílvia Subiró s'han portat el Premi Cinema Rescat.
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses a la zona dels ports, on s'ha registrat ruixats de fins a 43,4 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I han arribat a sumar registres superiors als 200 litres. A hores d'ara hi ha uns 6.600 abonats sense llum. Per saber què ens espera en les properes hores, fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb precipitacions intenses a l'extrem sud de Catalunya. Precipitacions que durant la resta d'aquest dissabte poden continuar sent d'intensitat forta i acumularan de forma local més de 200 mil·límetres de precipitació en tot l'episodi. A la resta de Catalunya, avui una situació ben diferent, i és que en conjunt predominarà l'ambient assolellat. Això sí, només amb alguns intervals de núvols baixos a punts costaners i també amb una temperatura que avui serà al centre del dia molt similar a la del divendres. De cara a la jornada de demà, diumenge, en general s'imposarà l'ambient assolellat a tota Catalunya. Aquesta nuvolositat i aquesta precipitació de l'extrem sud anirà minvant al llarg de la propera matinada. Pel que fa a la temperatura, tant mínima com màxima, seran una mica més baixes durant la jornada del diumenge. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluidesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos la C58 a l'autopista del Vallès i a 2 quilòmetres de l'antitud i aturades de Montcada i Reixac, al nostre trinitat d'entrada a Barcelona, en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, bona tarda. I en esports, amb l'aturada pel Mundial, l'actualitat del món del futbol se centra en la Copa del Rei.
Fins a 7 equips catalans entren en escena aquest cap de setmana.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Lluís Arcal i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La reforma de la llei per fer desaparèixer el delicte de sedició aplicat als líders independentistes catalans continua encenent avui el debat polític.
Després que Núñez Feijóo anunciés la recuperació d'aquest delicte si arriba al govern, els socialistes han acusat avui el Partit Popular de tenir una actitud incendiària. Ho ha dit Patxi López, portaveu del PSOE, al Congrés, qui ha participat en una jornada a la seu del PSC a Barcelona.
A pesar del llamamiento que con toda su buena voluntad hizo ayer Salvador Illa, pidió con humildad al Partido Popular que respondiera a esto con tranquilidad, con sentido de Estado. Bueno, pues ya hemos visto cómo se ha puesto la derecha. Una derecha retrógrada, porque no son conservadores, son reaccionarios y se niegan a participar en una nueva modernidad. Tenemos una derecha que quiere seguir anclada en el pasado, reproduciendo lo peor de nuestra historia, el enfrentamiento más cainita entre ciudadanos del mismo país.
Des del Prat de Llobregat, el president d'Unides Podemos en Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, assegura que la reforma del delicte de sedició és una victòria de la política i acusa alguns jutges de voler legislar, una funció que correspon a les cambres.
El Congrés de Diputats és qui legisla. El poder legislatiu legisla. Els jutges apliquen la llei. Però el problema que tenim és que a Espanya els jutges, molts d'ells polítics disfressats de jutges, s'han convertit en els autèntics guionistes de la política espanyola. I som els diputats i diputades qui definim què és un delicte o què no és un delicte. No són els jutges.
Aquest delicte serà derogat per equiparar la llei a la llei d'altres països europeus, però com afectarà els líders que ja van ser condemnats i els que van decidir marxar als altres països? Segurament les dues figures més beneficiades per la desaparició del delicte de sedició serien Marta Rovira i Clara Ponsatí.
I és que desapareix l'únic delicte pel qual la reclama la justícia espanyola. Només els hi podrien imputar un delicte de desordres públics amb penes màximes de fins a 5 anys. A Bèlgica i Suïssa sí que existeix aquest delicte i sí que podrien ser extraditades si la justícia espanyola així ho reclama.
I què passaria amb Carles Puigdemont?
Ho tindria més difícil, ja que també està reclamat per un delicte de malversació. Maria del Prado Escoda és jutgessa, coordinadora i portaveu a Catalunya de Jutgesses i Jutges per la Democràcia.
En el cas del senyor Puigdemont, no va ser jutjat, no? Haurà, en el seu moment haurà de ser jutjat i si fos condemnat podrien ser penes fins a 5 anys de presó. Això no vol dir que no evitin l'entrada a presó si hi hagués alguna condemna.
El mateix passaria amb Toni Comín o Lluís Puig, reclamats per altres delictes, a més del de sedició.
I quin efecte tindria sobre els nou polítics presos ara indultats?
En principi, els polítics condemnats podrien revisar la revisió dels seus casos, tenint en compte la derogació d'aquest delicte.
Nadia Calviño ha estat l'encarregada de tancar la 27a trobada d'economia de Saragossa. A través d'un vídeo gravat, la vicepresidenta espanyola ha fet referència a les bones xifres de recuperació del país i als reptes que té per endavant. Ens ho explica Joan Parareda.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha clausurat la 27a trobada d'economia a Saragossa. Durant la seva intervenció, Calviño ha fet referència a les bones xifres de població activa que té el país i la caiguda de l'atur juvenil. També ha parlat de com la guerra a Ucraïna ha afectat a la inflació, un dels principals reptes que tenen els països europeus. Un augment de preus que ja s'ha reduït a l'estat espanyol, que el mes d'octubre el situava per sota de la mitjana europea i de la zona euro. Una tendència que esperen que continuï. També ha fet referència als futurs reptes de l'executiu.
Però no ens conformamos, seguiremos trabajando con eficacia para combatir la inflación, asegurar un reparto justo de los costes de la guerra, proteger a los más vulnerables y seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo.
Per acabar, la ministra també ha fet referència a la transformació verda de l'economia. L'objectiu és afavorir el creixement sostenible a nivell mediambiental, econòmic i social.
Barcelona ha estat epicentre d'una manifestació aquest migdia anticimera pel canvi climàtic i no tant per estar en contra dels acords que s'hi puguin prendre, que també, ja que preveuen que seran insuficients, sinó perquè les entitats convocants asseguren que tot allò que es decideixi per intentar mitigar l'escalfament global no es materialitzarà. Les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó han assistit a la protesta.
Un centenar de persones han sortit de Can Batlló, al barri de la Boreta de la ciutat comtal, i s'han dirigit cap a l'estació de Sants. Pel camí, més d'un vehicle ha fet sonar el seu clàxon per protestar per l'aturada del trànsit que estava provocant la marxa, moment en el qual els mateixos convocants s'han queixat de la pròpia utilització del vehicle privat. Un cop la manifestació ha travessat l'estació de Sants, la marxa ha acabat a la plaça dels Països Catalans quan passaven uns minuts d'un quart de dues de la tarda. Posteriorment s'ha fet una performance prèvia a uns parlaments i a aquesta hora està previst que tingui lloc una paellada popular abans d'acabar la jornada amb una tarda de debats oberts. Les tres entitats convocants han explicat que la cimera s'hauria de convertir en una trobada per ralentitzar el canvi climàtic i per treballar cap a la transició a energies renovables i més netes. En canvi, però, es queixen que es tradueix en mobilitzar centenars de jets privats amb mandataris de tot el món Puigdemont per aconseguir ben poca cosa. L'acció està convocada per tres entitats, com dèiem, la Xarxa per a la Sobirania Alimentària, la Xarxa per a la Justícia Climàtica i la Xarxa d'Economia Solidària.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El govern català ha iniciat aquest dissabte el procés de licitació de les obres per desdoblar la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat.
Es tracta d'una obra llargament reivindicada pels dos municipis per facilitar el trànsit dels 30.000 vehicles que hi circulen cada dia per aquesta carretera que és plena de revolts i també per reduir-ne la sinistralitat. Aquest matí, des de la mateixa carretera, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha presentat la licitació acompanyat dels alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i del de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell. Carbonell assegura que l'obra representarà un gran benefici per a molts ciutadans.
Estem molt contents d'iniciar aquest tram que permetrà doncs, que aquesta activitat econòmica es desenvolupi. Ja són moltes oportunitats que hem perdut en el territori pel retras que ha tingut aquest desenvolupament i és bo que ja ens hi posem a treballar. Això cal agrair-ho, Juli, al departament.
Com dèiem, les obres afectaran un tram de 2 quilòmetres. Començaran la pròxima primavera i costaran 28 milions d'euros.
El Consorci Sanitari de Terrassa participa en la jornada sobre els efectes neurològics i alteracions neuropsicològiques per la Covid-19, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya a Madrid. Canal Terrassa ha parlat amb la doctora Maite Garolera, responsable de la Unitat de Neuropsicologia del CST, i la ponent que exposarà el resultat d'alguns estudis de l'ens sanitari.
El CST és un dels grups de referència en la recerca sobre canvis cognitius en persones amb Covid persistent i presentarà els resultats de diverses investigacions. D'una banda, el projecte Nautilus, que durant un any ha comparat el rendiment neuropsicològic de més de 400 persones. La investigació ha tingut en compte les diferències en funció de la gravetat del pacient. Ha constatat que les persones que van estar a la UCI van més lentes i tenen més dificultat per organitzar-se. En les formes més lleus han sorgit símptomes depressius i fatiga.
Les persones amb Covid persistent tenen un rendiment diferent en proves de memòria, és a dir, amb la capacitat per poder recordar i abocar nova informació, tenen dificultats en poder, sobretot, organitzar-se, planificar i inhibir les tendències automàtiques, de tal manera que els hi costa poder frenar les interferències que els hi venen al seu cervell, els propis pensaments, o quan estan fent una tasca que s'han de concentrar. I hem trobat també que tenen una mica més de lentitud en processar la informació.
D'altra banda, Garolera també explicarà a Madrid un programa de realitat virtual immersiva amb l'aplicació de tècniques de mindfulness, rehabilitació cognitiva i activitat física. S'han fet 16 sessions durant 3 mesos. Finalment, anunciaran una nova intervenció amb una durada de 2 anys que està a punt de començar i que duran a terme amb la Universitat de Barcelona, la de Girona i la UPC gràcies a una subvenció del Ministeri de Ciència i Innovació. Així, comptaran amb un programa de rehabilitació cognitiva que es podrà fer a casa, un de realitat virtual immersiva a l'Hospital de Terrassa i un grup control que no rebrà intervenció i compararan els resultats. Des del Consorci fan una crida a la participació a tothom que hi estigui interessat.
Mossos i Guàrdia Urbana han organitzat aquesta matinada un macrodispositiu policial a la discoteca Brises del Caribe, al Paral·lel, al davant de la qual va morir un jove apunyalat ara fa 15 dies i on s'hi acostumen a formar aldarulls els caps de setmana.
Pels vols de les 2 de la matinada, més d'un centenar de gent s'ha presentat al local i ha escorcollat un per un tots els assistents. En l'operació s'ha detingut a un jove que estava pendent de detenció i s'han denunciat 11 persones per tinença de substàncies estupefaents. Al local s'hi han trobat diverses armes blanques, s'hi han detectat fins a 9 menors consumint alcohol i un membre de l'equip de seguretat que no estava habilitat. La importància del macrodispositiu ha fet que el mateix comissari en cap, Eduard Sallent, hi hagi volgut ser present. El registre ha acabat pels vols de 4:45.
Les autoescoles reclamen més examinadors i el personal i personal administratiu. La cua per examinar-se en determinats carnets pot arribar ja fins als 6 mesos. Ens ho amplia Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
Actualment és Trànsit qui limita a les autoescoles el nombre d'alumnes que poden examinar-se. Des de l'autoescola Òscar de Tordera, l'Òscar Caimel, que n'és el gerent, explica exactament què és el que passa amb els funcionaris de l'Estat.
Aleshores, ens falten examinadors, sí, però és que no només examinadors, falta personal administratiu, sobretot a la zona de Girona. Anem molt coixos, fa molt de temps que estem treballant malament, però no tenim una regularitat d'examinadors de dies, que en tenim sempre 15, en tenim sempre 20. Ara en tenim 8, ara en tenim 9, ara en tenim 7, ara en tenim 12.
Les principals cues es concentren en els exàmens de conduir motocicletes, en concret a la part de circulació. És aquí on les cues poden arribar als 4 o 6 mesos en totes les autoescoles.
La construcció torna a empènyer fort a la ciutat de Girona. De sud a nord s'estan construint nous habitatges, alguns ja molt avançats i d'altres en la fase inicial. Aquesta és una prova més de l'interès dels promotors i també de la gent de fora per Girona. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Fa mesos que hi ha molt moviment en el sector de la construcció a Girona. Ja estan en marxa diversos projectes de noves construccions i nous habitatges majoritàriament plurifamiliars. En la zona sud n'hi ha diversos, també a Domeny i a Pla de Palau. Això demostra que torna a haver-hi un auge important de construccions a Girona, com defensa el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament gironí, Lluís Martí.
Els promotors estan més que satisfets de la demanda que arriben a tenir, per això segurament aquesta rapidesa en la construcció, amb ganes de fer-ne més, i la veritat és que molts altres ens venen a veure l'Ajuntament preguntant on hi ha més superfície per poder fer noves promocions.
De fet, cada vegada més gent de fora de la ciutat està interessada a viure a Girona, un fet que fa pujar la demanda i per això creixen les noves construccions.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campaneta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
En clau cultural, Nelian Nadine i Terrafem són les grans guanyadores del Memory Mash 2022. El premi Cinema Rescat se l'han portat la pel·lícula catalana La cuina dels homes.
Ça, c'est une partie de sa vie qui est très très sombre, et la guerre, le camp. Le...
C'est Noël, Ravensbrück 1944. L'angoisse m'étouffait. Je ne pouvais rien avaler.
El jurat ha reconegut amb el Premi Ciutat de Reus Exaequo la reivindicació de les històries invisibles de Nelian Nadine, de Magnus Gerten, i la força dels arxius amateurs i les explicacions colonials de Terrafem, de Courtney Stephens. El Memory Match, dedicat a films amb imatges d'arxiu, també ha lliurat el Premi Cinema Rescat a La cuina dels homes, de Sílvia Subirós, el Premi del Públic a Urraca, Cazador de Rojos, de Pedro de Xavi i Felip Soler, i el Premi Memory Reus a Arrels de Mar, de Manuel Montaner i Laura Vergas Machuca. El nou Premi d'Honor ha recaigut en el realitzador ebrenc Mario Pons. Anna Petrus és la directora del festival.
Tenim aquest públic fidel, que és un públic madur, tenim les seccions de Memori Jove, tenim Memori Reus, que diguéssim és apel·la directament a l'imaginari del territori i per tant a l'espectador del territori, però l'ambició és que aquest festival pugui arribar també al públic més jove, que ja està habituat a un altre tipus de visual, diguéssim que ha crescut amb les noves tecnologies.
Precisament per arribar a nous públics, el Memori Mag estrena aquest dissabte una nova plataforma en línia amb films d'anys anteriors de la secció Memori Reus.
L'Esbart Santa Tecla estrena just avui el nou espectacle Testimoni Calidoscopi en dansa. Es tracta de l'acte central que culmina la celebració del 50è aniversari de l'entitat tarragonina. Ens ho explica Cristina Artacho des de Tarragona Ràdio.
L'Esbart Santa Tecla és una associació creada l'any 1971 per impulsar la recerca i manteniment del folklore i tradicions catalanes. Actualment centra la seva activitat en l'àmbit de la dansa popular i la creació coreogràfica, sempre buscant la projecció de la ciutat de Tarragona arreu. Al llarg d'aquest 2022 han dissenyat diferents activitats per commemorar el mig segle d'existència. Aquest dissabte culmina la celebració de les 5 dècades de vida amb un espectacle al Teatre Tarragona. Començarà a les 8 de la tarda tarda i forma part de la programació de la temporada de tardor del teatre. La presidenta de l'Esbart, Rosa Llorach, es mostra il·lusionada de poder compartir aquest projecte. Diu que impulsa l'entitat a encarar la següent etapa amb les energies renovades.
És com el colofó d'un dels actes troncals de lo que havíem preparat per l'any d'aniversari i és el darrer acte públic d'aniversari.
Testimoni Calidoscopi en dansa conté un total de 7 coreografies creades per diferents autors, en les quals hi ha plasmades les seves emocions.
Notícies en xarxa. Esports.
Amb l'aturada pel Mundial, el cap de setmana futbolístic se centra en la Copa del Rei. Fins a 7 equips catalans entren en escena. El primer serà la nova Unió Esportiva Olot de Jonathan Risueño, que s'enfronta aquesta tarda al Llevant en partit únic en aquesta primera ronda. El tècnic ha assegurat que plantejarà un partit per eliminar el rival i passar l'eliminatòria. Ens ho explica Guillem Guardiola des d'Olot Televisió.
Que la Unió Esportiva Olot elimini un Llevant de segona A de la Copa del Rei i passi d'eliminatòria no és segur. Això sí, està clar que el club ha renovat ànims i ha carregat les piles amb la incorporació del nou tècnic Jonathan Risueño. L'equip s'estrena a la Copa del Rei amb l'esperança de donar una alegria a l'afició que, per cert, molta falta li fa. Jonathan Risueño és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Lo único que podemos ganar es confianza. Pero yo quiero ver un equipo reconocible, quiero ver un equipo que compita y quiero ver un equipo que salga a intentar ganar. Yo voy a plantear el partido para ganar y para pasar la eliminatoria, porque además creo que lo podemos hacer. O sea, no tengo ningún miedo al partido del sábado porque no lo voy a preparar como, bueno, vamos a ver o hemos cambiado de entrenador, estamos probando. No, yo voy a preparar el partido y se lo voy a transmitir a los jugadores para pasar la eliminatoria.
L'enfrontament serà a les 5 de la tarda.
L'altre equip català que comença la competició avui és el Nàstic, que es veurà les cares amb el Racing Rioja. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Els grans s'enfrontaran al Racing Rioja, equip de la segona RFEF. El conjunt de Logroño és actualment 13 de classificació, amb 12 punts, sumant 2 victòries, un empat i 2 derrotes en els últims 5 partits. Concretament, des que es va sortejar els emparellaments de Copa, han guanyat 2-0 al Brea i van caure pel mateix resultat davant l'Armedo. Al davanter del Nàstic, Guillermo Fernández diu que l'equip està creixent i esperen poder passar l'eliminatòria.
Tendremos en principio más posesión de balón y bueno, el objetivo es ganar, es pasar, es hacer un buen partido y el escenario es bueno, es Las Gaunas. El otro día tuvimos la posibilidad de ganar allí, hicimos un partido muy serio y creo que es un buen escenario para jugar esta primera eliminatoria. Creo que el equipo ha ido creciendo cada semana, ha ido creciendo tanto defensivamente como ofensivamente y creo que el equipo está en buena línea. Hay que seguir mejorando, evidentemente hay cosas que pulir, pero creo que vamos dando pasos adelante y esa es la dirección.
El partit es jugarà a l'Alaska unes a partir de les 6 de la tarda.
En waterpolo, el Mataró i el Rubí es veuen les cares a la piscina Joan Serra. Per saber l'última hora, i anem en directe amb Àlex Andrés. Bon dia.
Hola, bon dia. Victòria del Mataró per 13-8 en un partit marcat per la igualtat en la primera part, però la segona, el Mataró ha aconseguit una diferència inassumible per un Rubí que encara no coneix la victòria. El Mataró venia de perdre, doble importància, doncs, aquesta victòria pel conjunt d'Andrei, que la setmana que ve viatjarà a Madrid per enfrontar-se al Canoe.
Perfecte, moltes gràcies, Àlex. I en bàsquet, el Girona aquest vespre intentarà sortir de la part baixa de la taula en una pista molt complicada. Els d'Aito García Reneses visitaran la seu del Gran Canària, tercer de l'ACB, empatat ara mateix amb el Real Madrid i el Baskonia.
Els gironins es troben en ple turmalet de la temporada. Després de la derrota amb el Barça, primer classificat la setmana passada, aquest vespre viatgen a Gran Canària. Encara els quedaran dos reptes d'alta exigència, el Baskonia i el Breogán, tots dos seguits de manera consecutiva. Després de 7 jornades, el seu caseller suma 2 victòries i 5 derrotes.
A la Lliga Femenina, la jugadora Maria Kosturkova ha deixat de ser jugadora del Cadí La Seu.
La jugadora havia arribat aquesta temporada, però ha demanat la rescisió del seu contracte i el club l'ha acceptat de manera amistosa. Kosturkova ha demostrat sempre una gran professionalitat i molt bon nivell de joc. Aquesta tarda, les de La Seu reben l'Encino Gallec a la lluita per la permanència. L'Espar Girona visita la pista del Gran Canària i demà el Barça Sant Feliuenc s'enfrontarà al Benvibre Lleonès.
I dos anys i mig després, el Club Natació Terrassa tornarà a acollir una competició continental de waterpolo.
L'àrea olímpica és l'escenari del grup B de la primera fase de la Challenger Cup, de nova creació, i en la qual hi participaran equips que han quedat eliminats de la Champions i de l'Eurocup. El Terrassa, que va quedar fora de la segona competició continental de clubs, aspira a arribar lluny a la Challenger. La jornada es concentrarà durant el cap de setmana.
I d'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la final del Mundial d'Hockey sobre Patins.
El combinat estatal disputarà la quarta final de manera consecutiva. Espanya ha derrotat Itàlia en la semifinal per 1-5 en un partit que ha resolt en la segona meitat. El combinat estatal que dirigeix Ricard Muñoz ha fet un pas més cap al seu objectiu de revalidar el títol mundial. Recordem que les tres anteriors finals seguides, el conjunt estatal ha guanyat el títol i en aquesta buscarà el vuitè del seu palmarès.
I en uns instants farem la revisió de com estan els partits de waterpolo en marxa ara mateix. Nosaltres, quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Asbestas, la darrera pel·lícula del director Rodrigo Sorogoyen. També s'estrena el film belga Tori i Lokita, protagonitzat per dos joves africans que lluiten per tirar endavant. I la factoria Marvel presenta Black Panther, Wakanda Forever.
¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste?
El realitzador Rodrigo Sorogoyen dirigeix Asbestas. Els protagonistes són l'Antoine i l'Olga, una parella francesa que ja fa temps que viu a un poblet de l'interior de Galícia. Porten una vida tranquil·la, però la seva relació amb la gent de la zona no és idíl·lica. Un conflicte amb els seus veïns farà que la tensió creixi al poble fins a arribar a un punt de no retorn.
Loquita, despierta. Loquita.
¡Sí!
¡Sí, ya voy! ¿Seguro que no queréis comer antes de iros?
No, déjalo.
Tu, de vuelta a las
10. Sí, sí. Tori i Lokita són un nen i una noia adolescent que viuen a Bèlgica. Tots dos van arribar sols de l'Àfrica i els uneix una forta amistat. Aquesta relació els ajudarà a fer front les difícils condicions al seu exili.
¿Cómo voy a llamar ahora a mi hermano?
Cállate, cierra la puerta. Cada vez que digas quiero, te llevas una.
Solo aquellos que más han sufrido. Ser grandes líderes.
La mort del rei T'Challa provoca un terratrèmol a Black Panther, Wakanda Forever. La reina Ramonda i els altres membres de l'acord lluiten per protegir la nació de la ingerència de les potències mundials. Els ciutadans de Wakanda s'esforcen per adaptar-se a una nova etapa i, mentrestant, els herois han d'actuar units per forçar un nou destí per al regne.
Demuéstrales quiénes somos.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 12 de novembre de 2022. L'actualitat política arriba marcada per les reaccions a la proposta d'eliminar el delicte de sedició i la modificació del delicte de desordres públics. N'escoltarem les últimes declaracions. El govern català ha iniciat just avui el procés de licitació de les obres per desdoblar la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Lluís Arcal, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. L'obra ha de facilitar el trànsit dels 30.000 vehicles que hi circulen cada dia entre aquests dos municipis. Afectarà un tram de 2 quilòmetres i les obres començaran la pròxima primavera.
El Consorci Sanitari de Terrassa participa a la jornada sobre els efectes neurològics i alteracions neuropsicològiques de la Covid.
La trobada l'organitza la Universitat Oberta de Catalunya a Madrid.
En clau cultural, Nelly and Nadine i Terrafem són les grans guanyadores del Memory Mash 2022, el Festival Internacional de Cinema de Reus.
La cuina dels homes de Sílvia Subirós s'han portat el Premi Cinema Rescat.
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses a la zona dels ports, on s'han registrat ruixats de fins a 43,4 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I han arribat a sumar-se registres superiors als 200 litres. A hores d'ara hi ha uns 6.600 abonats sense llum. Per saber què ens espera en les properes hores, fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb precipitacions intenses a l'extrem sud de Catalunya, precipitacions que durant la resta d'aquest dissabte poden continuar sent d'intensitat forta i acumularan de forma local més de 200 mil·límetres de precipitació en tot l'episodi. A la resta de Catalunya, avui una situació ben diferent, i és que en conjunt predominarà l'ambient assolellat, això sí, només amb alguns intervals de núvols baixos a punts costaners i també amb una temperatura que avui serà al centre del dia molt similar a la del divendres. De cara a la jornada de demà, diumenge, en general s'imposarà l'ambient assolellat a tota Catalunya. Aquesta nuvolositat i aquesta precipitació de l'extrem sud anirà minvant al llarg de la propera matinada. Pel que fa a la temperatura, tant mínima com màxima, seran una mica més baixes durant la jornada del diumenge. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és tranquil·la a la xarxa viària catalana i no tenim constància d'incidències que dificultin la circulació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Mireia. I en esports, amb l'aturada del Mundial, l'actualitat del món del futbol se centra en la Copa del Rei.
Fins a 7 equips catalans entren en escena aquest cap de setmana.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Lluís Arcal i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La reforma de la llei per fer desaparèixer el delicte de sedició aplicat als líders independentistes catalans continua encenent avui el debat polític.
Després que Núñez Feijóo anunciés la recuperació d'aquest delicte, si arriba al govern, els socialistes han acusat avui el Partit Popular de tenir una actitud incendiària. Ho ha dit Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés, que ha participat en una jornada a la seu del PSC a Barcelona.
A pesar del llamamiento que con toda su buena voluntad hizo ayer Salvador Illa, pidió con humildad al Partido Popular que respondiera a esto con tranquilidad, con sentido de Estado. Bueno, pues ya hemos visto cómo se ha puesto la derecha. Una derecha retrógrada, porque no son conservadores, son reaccionarios y se niegan a participar en una nueva modernidad. Tenemos una derecha que quiere seguir anclada en el pasado, reproduciendo lo peor de nuestra historia, el enfrentamiento más cainita entre ciudadanos del mismo país.
Des del Prat de Llobregat, volíem dir, el president d'Unides Podemos en Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, assegura que la reforma del delicte de sedició és una victòria de la política i acusa alguns jutges de voler legislar, una funció que correspon a les cambres.
El Congrés de Diputats és qui legisla. El poder legislatiu legisla. Els jutges apliquen la llei. Però el problema que tenim és que a Espanya, els jutges, molts d'ells polítics disfressats de jutges, s'han convertit en els autèntics guionistes de la política espanyola. I som els diputats i diputades qui definim què és un delicte o què no és un delicte. No són els jutges.
Aquest delicte serà derogat per equiparar la llei a la llei d'altres països europeus. Però com afectarà els líders que ja van ser condemnats i els que van decidir marxar a altres països? Segurament les dues figures més beneficiades per la desaparició del delicte de sedició serien Marta Rovira i Clara Ponsatí.
I és que desapareix l'únic delicte pel qual la reclama la justícia espanyola. Només els podrien imputar un delicte de desordres públics amb penes màximes de 5 anys. A Bèlgica i Suïssa sí que existeix aquest delicte i sí que podrien ser extraditades si la justícia espanyola així ho reclama.
Ara cal preguntar-se què passaria amb Carles Puigdemont.
Doncs ho tindria més difícil, ja que també està reclamat per un delicte de malversació. Maria del Prado Escoda és jutgessa, coordinadora i portaveu a Catalunya de Jutgesses i Jutges per la Democràcia.
En el cas del senyor Puigdemont no va ser jutjat, no? En el seu moment haurà de ser jutjat i si fos condemnat podrien ser penes fins a 5 anys de presó. Això no vol dir que no evitin l'entrada a presó si hi hagués alguna condemna.
El mateix passaria amb Toni Comín o Lluís Puig, reclamats per altres delictes, a més del de sedició.
I quin efecte tindria sobre els nou polítics presos ara indultats?
En principi, els polítics condemnats podrien revisar la revisió dels seus casos tenint en compte la derogació d'aquest delicte.
Barcelona ha estat epicentre d'una manifestació aquest migdia anticimera pel canvi climàtic i no tant per estar en contra dels acords que s'hi puguin prendre, que també, ja que es preveu que seran insuficients, sinó perquè les entitats convocants asseguren que tot allò que es decideixi per intentar mitigar l'escalfament global no es materialitzarà. Les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó han assistit a la protesta.
Un centenar de persones han sortit de Can Batlló, al barri de la Boreta de la ciutat comtal, i s'han dirigit cap a l'estació de Sants. Pel camí, més d'un vehicle ha fet sonar el seu clàxon per protestar per l'aturada del trànsit que estava provocant la marxa, moment en el qual els mateixos convocants s'han queixat de la pròpia utilització del vehicle privat. Un cop la manifestació ha travessat l'estació de Sants, la marxa ha acabat a la plaça dels Països Catalans quan passaven uns minuts d'un quart de dues de la tarda. Posteriorment s'ha fet una performance prèvia a uns parlaments i a aquesta hora està previst que tingui lloc una paellada popular abans d'acabar la jornada amb una tarda de debats oberts. Les tres entitats convocants han explicat que la cimera s'hauria de convertir en una trobada per ralentitzar el canvi climàtic i per treballar cap a la transició a energies renovables i més netes. En canvi, però, es queixen que es tradueix en mobilitzar centenars de jets privats amb mandataris de tot al món per aconseguir ben poca cosa. L'acció està convocada per tres entitats, com dèiem, la Xarxa per a la Sobirania Alimentària, la Xarxa per a la Justícia Climàtica i la Xarxa d'Economia Solidària.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El govern català ha iniciat aquest dissabte el procés de licitació de les obres per desdoblar la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat.
És una obra llargament reivindicada pels dos municipis per facilitar el trànsit dels 30.000 vehicles que hi circulen cada dia per aquesta carretera plena de revolts i per reduir-ne també la sinistralitat. Aquest matí, des de la mateixa carretera, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha presentat la licitació acompanyat dels alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i del de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell. Carbonell assegura que l'obra representarà un gran benefici per a molts ciutadans.
Estem molt contents d'iniciar aquest tram que permetrà doncs, que aquesta activitat econòmica es desenvolupi. Ja són moltes oportunitats que hem perdut en el territori pel retras que ha tingut aquest desenvolupament i és bo que ja ens hi posem a treballar. Això cal agrair-ho, Juli, al departament.
Les obres afectaran un tram de 2 quilòmetres, començaran la pròxima primavera i costaran 28 milions d'euros.
I nou cap de setmana d'afectacions a la línia R1 de Renfe. Les obres de les estacions de la Sagrera i de Blanes compliquen la mobilitat en tren hores d'ara.
Com ve succeint els darrers cap de setmana, avui i demà la línia R1 de Renfe començarà i acabarà a Badalona per les obres que Adif està executant a les estacions de la Sagrera i de Sant Andreu. Si es compleixen les previsions, però, aquest serà l'últim cap de setmana amb aquesta afectació. D'altra banda, des del passat 29 d'octubre i fins al 20 de novembre, alguns dels trens que passin per Blanes a primera i última hora de divendres, dissabte i diumenge, poden patir modificacions de servei també a causa d'unes obres que han de modernitzar l'estació i augmentar la velocitat del pas de trens.
El Consorci Sanitari de Terrassa participa en la jornada sobre els efectes neurològics i alteracions neuropsicològiques per la Covid-19, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya a Madrid. Canal Terrassa ha parlat amb la doctora Maite Garolera, responsable de la unitat de neuropsicologia del CST i la ponent que exposarà el resultat d'alguns estudis de l'ens sanitari.
El CST és un dels grups de referència en la recerca sobre canvis cognitius en persones amb Covid persistent i presentarà els resultats de diverses investigacions. D'una banda, el projecte Nautilus, que durant un any ha comparat el rendiment neuropsicològic de més de 400 persones. La investigació ha tingut en compte les diferències en funció de la gravetat del pacient. Ha constatat que les persones que van estar a la UCI van més lentes i tenen més dificultat per organitzar-se. En les formes més lleus han sorgit símptomes depressius i fatiga.
Les persones amb Covid persistent tenen un rendiment diferent en proves de memòria, és a dir, amb la capacitat per poder recordar i evocar nova informació, tenen dificultats en poder, sobretot, organitzar-se, planificar i inhibir les tendències automàtiques, de tal manera que els costa poder frenar les interferències que els hi venen al seu cervell, els propis pensaments, o quan estan fent una tasca que s'han de concentrar. I hem trobat també que tenen una mica més de lentitud en processar la informació.
D'altra banda, Garolera també explicarà a Madrid un programa de realitat virtual immersiva amb l'aplicació de tècniques de mindfulness, rehabilitació cognitiva i activitat física. S'han fet 16 sessions durant 3 mesos. Finalment, anunciaran una nova intervenció amb una durada de 2 anys que està a punt de començar i que duran a terme amb la Universitat de Barcelona, la de Girona i la UPC gràcies a una subvenció del Ministeri de Ciència i Innovació. Així, comptaran amb un programa de rehabilitació cognitiva que es podrà fer a casa, un de realitat virtual immersiva a l'Hospital de Terrassa i un grup control que no rebrà intervenció i compararan els resultats. Des del Consorci fan una crida a la participació a tothom que hi estigui interessat.
La venda de tests per la Covid-19 a farmàcies acaba sent un bon baròmetre de l'evolució de la malaltia a Catalunya. Des de la Federació de Farmàcies Catalanes admeten que la venda d'aquests tests ha anat clarament a l'alça durant l'octubre. És una crònica de Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
La baixada de temperatures de les darreres setmanes afavoreix una major transmissió dels virus i això s'està deixant notar a les farmàcies catalanes amb la venda de test per la Covid-19. I és que, com apunta el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, durant el mes d'octubre les vendes han repuntat clarament a les farmàcies catalanes.
A l'octubre han tornat a remuntar i ara aproximadament estem un 30% per sobre del setembre. I, evidentment, estem a un terç del que teníem al juliol, perquè ens situem, un terç del juliol i un 30% més que el setembre.
Al llarg de la pandèmia s'ha comprovat que la venda de test ha anat en paral·lel a les xifres de Covid i en l'actualitat es manté la xifra de 500.000 de persones ingressades als hospitals catalans. Les farmàcies defensen el paper clau que van jugar en els moments més durs de pandèmia, ja que per molts ciutadans van ser el punt on trobar assessorament ràpid davant de molts dubtes.
Mossos i Guàrdia Urbana han organitzat aquesta matinada un macrodispositiu policial a la discoteca Brises del Caribe, al Paral·lel, al davant de la qual va morir un jove apunyalat ara fa 15 dies i on s'hi acostumen a formar aldarulls els caps de setmana.
Pels vols de les dues de la matinada, més d'un centenar de gent s'han presentat al local i han escorcollat un per un tots els assistents. En l'operació s'ha arrestat un jove que està pendent de detenció i s'han denunciat 11 persones per tinença de substàncies estupefaents. Al local s'han trobat diverses armes blanques. S'han detectat fins a 9 menors consumint alcohol i un membre de l'equip de seguretat que no estava habilitat. La importància del macrodispositiu ha fet que el mateix comissari en cap, Eduard Sallent, hi hagi volgut ser present. El registre ha acabat pels vols de 4:45.
Les autoescoles reclamen més examinadors i personal administratiu. La cua per examinar-se de determinats carnets pot arribar fins als 6 mesos. Ens ho amplia Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
Actualment és Trànsit qui limita a les autoescoles el nombre d'alumnes que poden examinar-se. Des de l'autoescola Òscar de Tordera, l'Òscar Caimel, que n'és el gerent, explica exactament què és el que passa amb els funcionaris de l'Estat.
Aleshores, ens falten examinadors, sí, però és que no només examinadors, falta personal administratiu, sobretot a la zona de Girona. Anem molt coixos, fa molt de temps que estem treballant malament, però no tenim una regularitat d'examinadors de dies, que en tenim sempre 15, en tenim sempre 20. Ara en tenim 8, ara en tenim 9, ara en tenim 7, ara en tenim 12.
Les principals cues es concentren en els exàmens de conduir motocicletes, en concret a la part de circulació. És aquí on les cues poden arribar als 4 o 6 mesos en totes les autoescoles.
La construcció torna a empènyer fort a la ciutat de Girona. Des del sud al nord s'estan construint nous habitatges, alguns ja molt avançats i d'altres en fase inicial. Aquesta és una prova més de l'interès dels promotors i també de la gent de fora per Girona. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Fa mesos que hi ha molt moviment en el sector de la construcció a Girona. Ja estan en marxa diversos projectes de noves construccions i nous habitatges majoritàriament plurifamiliars. En la zona sud n'hi ha diversos, també a Domeny i a Pla de Palau. Això demostra que torna a haver-hi un auge important de construccions a Girona, com defensa el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament gironí, Lluís Martí.
Els promotors estan més que satisfets de la demanda que arriben a tenir, per això segurament aquesta rapidesa en la construcció amb ganes de fer-ne més, i la veritat és que molts altres ens venen a veure l'Ajuntament preguntant on hi ha més superfície per poder fer noves promocions.
De fet, cada vegada més gent de fora de la ciutat està interessada a viure a Girona, un fet que fa pujar la demanda i per això creixen les noves construccions.
Olives petites i poca collita per un any amb la sequera com a protagonista. Comarques com la Conca de Barberà ja han vist com la producció es veia afectada, n'informa Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
La situació extrema de sequera fa preveure un any complicat per la collita d'oliva a tota la comarca i especialment a l'Espluga de Francolí, una de les zones més afectades per la falta d'aigua. Enguany, la temporada de collita s'ha avançat, però la situació actual fa que s'esperi un any complicat amb oliva de mida molt petita i de poc suc. Des de la cooperativa preveuen reduir la producció un 25% en comparació amb un any normal. Escoltem a l'encarregat de la cooperativa, Josep Maria Civi.
Veníem d'una collita bona, llavors els arbres van quedar més estragats, o digue-li com vulguis, i no van produir tant. I enguany no han produït per culpa de la sequera. No? Sí, un 25% menys d'un any normal.
Pel que fa als pagesos de la zona, les perspectives no són gaire més bones. En alguns dels casos, la collita s'ha disminuït un 50% en comparació a l'any anterior.
En clau cultural, Nelly Annadin i Terrafem són les grans guanyadores del Memory Match 2022. El premi Cinema Rescat se l'han portat la pel·lícula catalana La cuina dels homes.
Ça, c'est une partie de sa vie.
El jurat ha reconegut amb el Premi Ciutat de Reus Exaequo la reivindicació de les històries invisibles de Nelly en Nadine, de Magnus Gerten, i la força dels arxius amateurs i les explicacions colonials de Terra Fem, de Courtney Stephens. El Memory Match, dedicat a films amb imatges d'arxiu, també ha lliurat el Premi Cinema Rescat a La cuina dels homes, de Sílvia Subirós, el Premi del Públic a Urraca, Cazador de Rojos, de Pedro de Xavi i Felip Soler, i el Premi Memory Reus a Arrels de Mar, de Manuel Montaner i Laura Vergas Machuca. El nou Premi d'Honor ha recaigut en el realitzador ebrenc Mario Pons. Anna Petrus és la directora del festival.
Tenim aquest públic fidel, que és un públic madur, tenim les seccions de Memory Jove, tenim Memory Reus, que diguéssim és apel·la directament a l'imaginari del territori i per tant a l'espectador del territori, però l'ambició és que aquest festival pugui arribar també al públic més jove, que ja està habituat a un altre tipus de visual, diguéssim que ha crescut amb les noves tecnologies.
Precisament per arribar a nous públics, el Memory Maj estrena aquest dissabte una nova plataforma en línia amb films d'anys anteriors de la secció Memory Reus.
L'Esbar Santa Tecla estrena avui el nou espectacle Testimoni Calidoscopi d'en Dansa. Es tracta de l'acte central que culmina la celebració del 50è aniversari de l'entitat tarragonina. Ens ho explica Cristina Artacho des de Tarragona Ràdio.
L'Esbart Santa Tecla és una associació creada l'any 1971 per impulsar la recerca i manteniment del folklore i tradicions catalanes. Actualment centra la seva activitat en l'àmbit de la dansa popular i la creació coreogràfica, sempre buscant la projecció de la ciutat de Tarragona arreu. Al llarg d'aquest 2022 han dissenyat diferents activitats per commemorar el mig segle d'existència. Aquest dissabte culmina la celebració de les 5 dècades de vida amb un espectacle al Teatre Tarragona. Començarà a les 8 de la tarda i forma part de la programació de la temporada de tardor del teatre. La presidenta de l'Esbart, Rosa Llorach, es mostra il·lusionada de poder compartir aquest projecte. Diu que impulsa l'entitat a encarar la següent etapa amb les energies renovades.
És com el colofó d'un dels actes troncals de lo que havíem preparat per l'any d'aniversari i és el darrer acte públic d'aniversari.
Testimoni Calidoscopi en dansa conté un total de 7 coreografies creades per diferents autors, en les quals hi ha plasmades les seves emocions.
Santa Coloma de Gramenet té el seu propi Spider-Man. Dos cops per setmana es deixa veure pels carrers de la ciutat, generant emocions entre els infants i joves que se'l troben, els quals no dubten a demanar-li fotografies. A Instagram se'l coneix com a Santaco Spidey i el seu objectiu és portar alegria a tothom. És una crònica d'Àlex Sissó.
L'Spider-Man de Santa Coloma vol mantenir l'anonimat. L'únic que sabem d'ell és que té 19 anys i estudia veterinària. Fa 2 anys va guanyar una disfressa d'Spider-Man en un sorteig i va ser aleshores quan se li va ocórrer començar a sortir al carrer vestit d'aquest conegut personatge de Marvel. Tot i que no hi ha ensat teranyines ni té una força descomunal, el seu principal superpoder, diu, és fer feliç a les persones. Ell mateix ens explica el seu vincle amb Spider-Man i és que tenen molt en comú.
Sempre tinc aquesta connexió amb ell perquè li passen coses similars que a mi i sempre aconsegueix sortir de tots els problemes que té. Ell va perdre la seva figura paterna, en el seu cas és el tio Ben, en el meu cas és el meu pare biològic. Sí que és veritat que no tinc superpoders per poder levantar un autobús, però sí que el tinc per poder sacar un somriure a qualsevol persona.
En Santaco Spidey té 5 disfresses diferents amb les quals preveu participar en esdeveniments solidaris i visitar infants als hospitals. I és que la famosa frase "un gran poder comporta una gran responsabilitat" en Santaco Spidey la coneix bé i seguirà aprofitant aquest superpoder per repartir alegria i il·lusió allà on vagi.
Notícies en xarxa. Esports.
Avui en waterpolo, des de 1:15, l'Estrapul Sabadell i el Club Natació Barcelona es veuen les cares en la 5ª jornada de la Divisió d'Honor a la piscina de Can Jong. I anem en directe amb Oriol Ferran per veure si tenim ja resultat final. Bon dia, Oriol.
Així és. Victòria ajustada de l'Estrapul Natació Sabadell contra el Club Natació Barcelona per 13-11 en el partit corresponent a la 5ª jornada de la Divisió d'Honor de waterpolo masculí. Els d'aquí un col·let s'han imposat en un partit dur i exigent que s'ha decidit al tercer quart amb un parcial de 6-1 pels sabadellencs. El duel ha arrencat amb un parcial de 0-2 pels senevistes, que els de Sabadell han pogut contrarrestar arribant al final dels primers 8 minuts a l'empat a 3. El segon quart s'ha decantat pels barcelonins, que han sabut sol·licitar molt millor les seves ocasions i arribaven al descans per sobre 4-6. A la represa les coses han canviat radicalment, amb un Astralpo Natació Sabadell molt més connectat i que ha sigut capaç no només d'empatar el partit, sinó de posar-se 3 gols per sobre amb un parcial de 6-1. El CNB només ha sigut capaç de marcar durant el tercer quart de penal. Quan només faltaven 8 minuts per al final del partit, el resultat era de 10-7. Així, el Sabadell s'ha permès mantenir durant l'últim quart la renda aconseguida i així endur-se el partit. Al final, l'Astralpo Natació Sabadell s'ha acabat imposant el CNB per 13-11. Amb la victòria, els sabadellencs mantenen com a mínim una setmana més el liderat a la divisió d'honor. El d'avui ha sigut l'últim partit dels de l'Astralpo abans que dimecres torni la Champions masculina a Can Llong. El d'aquí en Colet rebran a les 7 de la tarda el Ferencváros hongarès en el debut a la màxima competició del Waterpolo Continental.
Perfecte, moltes gràcies, Oriol. I pel que fa a la divisió d'honor femenina, a Terrassa vol mantenir la segona posició provisional davant del Mataró. Les agarenques han guanyat fins ara tots els seus partits, però els queda un pendent. Es veuen les cares amb el Mataró, el Club Natació Terrassa, i tenim Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs falten 8 segons per arribar al final del tercer quart. Victòria parcial del Mataró per 8-10. La distància ara feia un segon, era de 3 gols amunt per al conjunt de Dani Ballar, ha esforçat diferències, 8-10, i el Terrassa que ara ha tingut opció per retallar distàncies. Arribem al final del tercer quart, 8-10, guanya el Mataró a Terrassa.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Ja la Challenge Cup, competició de nova creació. El Club Natació Terrassa ha començat amb victòria a la fase de grups que s'està disputant a la seva piscina. Els agarencs podrien certificar el bitllet pels quarts de final si guanyen el segon partit que disputaran aquesta tarda. Des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de la victòria davant l'ASA de Tel Aviv per 12-4, el Club Natació Terrassa vol aconseguir i refermar el bitllet per la següent fase, pels quarts de final de la Challenger Cup, amb una victòria davant el Hetra 20. El partit començarà a les 6 de la tarda. Els agarencs ho tenen tot de cara per aconseguir a casa el bitllet per la següent fase. Com dèiem, el partit començarà a les 6 de la tarda a la piscina de l'àrea olímpica, on s'espera un gran ambient de les grans finals.
2 anys i mig després, el Club Natació Terrassa tornarà a acollir una competició continental de waterpolo.
L'àrea olímpica és l'escenari del grup B de la primera fase de la Challenger Cup, de nova creació, i en la qual hi participaran equips que han quedat eliminats de la Champions i de l'Eurocup. El Terrassa, que va quedar fora de la segona competició continental de clubs, aspira a arribar lluny a la Challenger. La jornada es concentrarà durant el cap de setmana.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. By mine, I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. Gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift. On the night shift, you found another home. I know you're not alone. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when
when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Oh, say you will.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió que fa el Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses durant el dia d'avui al terç sud de Catalunya i per les afectacions que se'n poden derivar. A la zona dels ports ja s'han registrat ruixats de fins a 43,4 litres per metre quadrat en només 30 minuts i han arribat a sumar registres superiors als 200 litres. La principal afectació en aquest episodi de pluges intenses és la manca de subministrament elèctric per una avaria aquesta passada matinada i que ha afectat 6.660 abonats de diversos municipis de les Terres de l'Ebre. La companyia, això sí, ja informa que manté les tasques de reparació per establir el subministrament el més aviat possible i durant aquesta jornada de dissabte. Des del CECAT s'ha avisat als municipis amb possible afectació i s'ha demanat que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables que hi hagi. D'altra banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha clausurat la 27a trobada d'economia a S'Agaró. Durant la seva intervenció, Calviño ha fet referència a les bones xifres de població activa que té el país i la caiguda de l'atur juvenil.